Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El PSOE obre la porta a la dimissió de Susana Díaz al capdavant dels socialistes andalusos. La presidenta en funcions i candidata a la reelecció, però ha avisat que no pensa plegar perquè diu que ha guanyat les eleccions. Després dels mals resultats del PSOE en aquesta comunitat, a les eleccions d'ahir, el secretari d'Organització i mà dreta de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, no ha donat per feta la continuïtat de Díaz i ho ha posat en mans del comitè electoral reunit avui dels socialistes andalusos. Mentrestant, Pablo Casado ha dit que el PP ha rebut un mandat inequívoc per liderar el canvi a Andalusia i ha demanat a Ciutadans que doni suport al seu candidat, Juan Manuel Moreno. Per la seva banda, Juan Manuel Villegas, de Ciutadans, ha dit que hi haurà un nou govern a Andalusia on no hi serà el PSOE. Canviem de qüestió. Ha mort l'expresident del Barça, José Luis Núñez, avui als 87 anys d'edat, víctima d'una llarga malaltia. Ha estat, com segurament recordareu, un empresari de la construcció d'èxit als anys 60 i 70 i va arribar a gran notorietat pública quan va guanyar les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona el 1978. Entre el seu llegat com a president del Club Blaugrana hi ha 140 títols en total. D'aquí una hora i mitja, a dos quarts de set, es fa a Tarragona, al monestir de Sant Josep i Santa Anna, de les germanes carmelites descalces, una pregària de vespres pels missioners amb motiu de la festivitat de Sant Francesc Xavier, patró de les missions, i com a preparació per al mes missioner extraordinari convocat pel Papa Francesc per a l'octubre de l'any vinent. Serà al carrer del Carme, número 2 de Tarragona, com dèiem, a dos quarts de set de la tarda. I encara destaquem que hi ha un concert amb l'escola gregoriana Udmi Fa a Vilaseca, al Tarragonès, a les 8 d'aquest vespre, amb cants de la missa en honor a la Verge de la Pineda.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a dos quarts d'una del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a dos quarts d'una del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Viatges que marquen un abans i un després. Vivències que sempre recordaràs. El Club Més Amics t'hi porta. Vine amb nosaltres del 12 al 24 de gener a les festes del Timkat d'Etiòpia. Viu amb nosaltres la celebració de l'Epifania a la Jerusalem africana, la Libela. Del 12 al 24 de gener, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres. Quan cada benvinguda era una festa. Records de Nadal en família. Records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, presentat per Marc Rius.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Són les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'hora de la Fundació Puigverd. Un altre dilluns ens reunim a l'estudi de Ràdio Estel per dedicar 60 minuts a parlar de salut amb experts en urologia, nefrologia i andrologia de la Fundació Puigverd, un equip d'especialistes dedicats a millorar la salut. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses, a la direcció i la producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. En principi, el control de la vesícula en nens sol aconseguir-se entre els 3 i 4 anys, quan algun nen torna a fer pipi al llit o no aconsegueix deixar de fer-ho a una edat relativament madura, com pot ser de 6 o 7 anys, pot ser indicador que tenim algun factor de tipus emocional que està mantenint el problema si s'han descartat problemes mèdics. També és cert que podem estar senzillament davant d'un hàbit no adquirit, que per comoditat o altres motius s'ha consolidat. Avui, a l'hora de la Fundació Puigverd de Ràdio Estel, en parlarem a fons. Avui parlarem de neuresi, o sigui, de nens que es fan pipi al llit, dit ras i curt. Per què passa això? Com es tracta? Ho podem prevenir d'alguna manera? Per parlar i contestar aquestes preguntes, avui estan nosaltres la doctora Anna Bujous, Bujons, cap de la unitat d'urologia pediàtrica de la Fundació. Bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Bé, doncs, la pregunta és obligada, no? En neuresi, què és la neuresi?
Doncs bé, com molt bon ha dit, és la incapacitat d'aguantar-se el pipí o d'escapar-se el pipí a l'hora d'anar a dormir.
Per què els nens no poden aguantar-se, no poden contenir-se?
Doncs bé, n'hi ha, podrà ser per diverses raons, no? Diguéssim, consideríem que és patològic o que no és normal, segons la Societat Internacional de Continència Urinària, quan al nen se li escapa el pipí a partir dels 5 anys d'edat. O sigui, abans dels 5 anys d'edat podríem considerar-se que és normal i a partir d'aquesta edat és quan podríem doncs, tractar-ho, no? Quan és quan nosaltres ens venen els pacients i que nosaltres ho podem tractar. Llavors hi ha diferents causes i una d'elles podria ser, doncs, és el que anomenem la poliúria nocturna, és a dir, que el nen durant el dia doncs, té que anar a fer pipí durant cada 2-3 hores i a la nit produeix més quantitat d'orina que durant el dia. Per què? O bé perquè durant el dia no ha anat a fer pipí les vegades que tocaven, o bé o perquè no ha begut el que tocava i que quan arriben a casa beuen més quantitat, o bé perquè hi ha una hormona que es diu antidiurètica, que és la que se segrega a la nit perquè no ens haguem d'aixecar i perquè puguem descansar, clar, i que amb aquests nens no se segrega. Aquesta seria una de les causes.
Pot haver-hi alguna causa genètica?
Sí, hi ha una, també hi ha una segona causa, que seria la causa hereditària. Per això, quan venen els pacients amb els pares, sempre preguntem si el pare o la mare també tenien anorès. És a dir, quan hi ha el pare, doncs hi ha un 30% de probabilitat de que hi hagi una causa hereditària, si és pare i mare, fins a un 70%.
Déu-n'hi-do. I una causa psicològica? Pot ser una resposta psicològica amb un trauma, d'alguna manera?
Podria ser. El que passa que és més la conseqüència que la causa. És a dir, en l'actualitat sí que pot haver-hi algun causa de que sigui psicològica, però en l'actualitat moltes vegades és més la conseqüència de que molts nens ens trobem de que arriben a nosaltres doncs, que diguessin que els hi afecta el fet de l'anorèsia, és a dir, que els incapacita moltes vegades el fet de no anar a colònies, no anar a casa dels clar, amics, el fet de portar un bolquer, el fet de no poder fer una vida social normal, el fet que se'ls escapi el pipí de nit i alguns de dia també, i sol ser el mateix problema, i llavors fa que tinguin un problema psicològic que també necessiten. Nosaltres a la Fundació Puigverd tenim un servei de psicologia que està professionalitzat en aquests temes i nosaltres treballem conjuntament i tant sabor del tractament psicològic com el tractament mèdic en aquests casos.
Avui jo li he fet la pregunta amb nens, però afecta igual a nens que a nenes?
És més freqüent en barons que en nenes, sí. Sí, sí.
Carai. Passa igual de dia que de nit? Ja heu apuntat una mica que sí, no? Que pot passar igual de dia?
Sí.
O més a la nit?
Sí, és a dir, l'anoresi, la diem, l'anomenem com monosintomàtica o no monosintomàtica, vol dir que la monosintomàtica és la que passa a la nit i la no monosintomàtica és la de dia i de nit. I encara que no sembli així, és més freqüent la que passa de dia i de nit. Però la que passa de dia, podem, a vegades, no és només la que no té el calçotet o la calceta mullada, sinó sí. És aquell nen que quan té ganes de fer pipí té que córrer. I a vegades, sí. no, fins que no ho preguntem als pares, no, els pares no poden ser conscients. No? És aquell nen que quan té ganes de fer pipí és ja. I a vegades ens diuen, no, és que ell s'aguanta molt. No, pobret, és que igual no és que s'aguanti, és que bé, el senyal és ja. És en el moment que li agafa el senyal, té que anar, perquè si no se li escaparia.
Doctora, a quina edat se suposa que un nen, una nena, ha de deixar de fer-se pipí al llit?
Doncs, com deia, doncs més o menys entre els 2-3 anys és quan se sol deixar el bolquer del diurn, i el nocturn pot ser que arribi una mica més tard, però ja dic que el, diguéssim, sol ser patològic, és a dir, que considerem que ja no és normal a partir dels 5 anys. No? És a dir, a partir dels 5 anys considerem que ja el nen té que ser, té que tenir el bolquer sec, tant de, és a dir, no te portar bolquer ni de dia ni de nit.
Hi ha algun perfil en específic per aquest tipus de nens? No sé, un perfil amb la família o el nen que sigui més propens a patir aquest trastorn, podríem dir?
A veure, diguéssim, no, depèn. És a dir, com li explicava, doncs hi ha molts nens que tenen, diguéssim, la poliúria nocturna. És a dir, un nen, per exemple, que durant el dia no veu i quan arriba la tarda a casa comença a veure, i per tant té el cicle de l'orina al revés, és a dir, que un nen que durant el dia no el deixen veure a l'escola, arriba a casa i té molta set, és perquè a vegades no ha begut i pobret té que veure. Això seria un patró, no? L'altre patró seria aquell nen que, diguéssim, no academ, que té la bufeta immadura, és aquell nen que va orinar moltes vegades durant el dia i fa poca quantitat i sovint. És aquell nen que no aguanta una pel·lícula sencera, aquell nen que quan té pipí té que córrer, aquell nen que té que fer pipí amb un arbre, aquell nen que pobret va amb el calçotet o la calceta mullada perquè la bufeta és immadura. Aquell nen que, per exemple, davant la sensació de bufeta plena no és capaç de despertar-te, per això també diem que és un procés d'immaduresa, i el nen que a vegades també, el que li diem, no? El nen del pare o la mare, que també té que també van tenir el mateix problema. Són els quatre patrons dels nens de l'anoresi. I a vegades no és un patró un o altre, sinó que a vegades pot ser
una mica de cada un. A partir de quan hem de considerar que és un problema?
A veure, el que els he dit, que a vegades, per exemple, el nen que té escapes durant el dia, no? Sol arribar a la consulta abans, perquè és molt més, socialment és molt més evident, o perquè a l'escola els avisen els pares, o perquè arriba mullat, i aquest nen t'arribarà a la consulta pues, més petit, 5-6 anyets t'arriben perquè, bàsicament, arriba moll a casa, no? O l'han de canviar. El nen que només té escapes a la nit, normalment és un nen que sol arribar a la consulta més tard, sigui perquè pensen els pares pues, o el pediatre doncs, que ja li passarà, que és un procés maduratiu, que és veritat, perquè cada any aproximadament un 15% d'aquests nens es resol espontàniament sense que tu tinguis que fer un tractament, però sí que és veritat que és clar, que el nen, pues, el que ho deia, no? Socialment arriba un punt que aquest nen els hi pot afectar. No? Doncs, bueno, dependrà la situació o la sintomatologia. Si el nen té escape o se li escapa el pipí durant el dia, vindrà abans. I si no, sol arribar una mica més tard. Però a partir, com deia, dels 5 anys, nosaltres podem tractar-lo. És quan es considera que es pot tractar.
Per tant, parlant de tractaments, quins tractaments existeixen?
Quins tractaments? Bueno, doncs depèn. És a dir, nosaltres els classifiquem primer quan arriba un nen amb anoresi, doncs primer hem de... Hi ha casos d'anoresi, d'incontinència urinària, que són de causa orgànica, és a dir, que hi ha causes físiques que són les responsables, i nosaltres en una primera visita hem de descartar que no hi hagi una causa, però la majoria de les vegades són el que nosaltres diem causes funcionals o maduratives, per descartar que no hi hagi cap cap causa congènita, i quan un cop ho hem descartat això i fent unes proves que nosaltres demanem, doncs després decidem, segons aquestes quatre causes que jo he explicat fa un moment, mm-hmm. doncs si és la que produeixen més pipí durant la nit, si és que és la bufeta que és immadura, si és que té un trastorn en el despertar, o si és el causa de la poliúria nocturna, decidem fer un tractament o un altre, no? Que pot ser, doncs, hi ha un tractament que podrien ser les alarmes, que és un tractament que es posa un pipi stop al calçotet, és a dir, una alarma que es posa un sensor al calçotet,
sí.
I quan el nen, diguéssim, aquest sensor, doncs la humitat sona i el desperta, no? I diversos dies consecutius s'ha de fer durant 8 setmanes, i primer el nen es despertarà quan ja estigui mullat, però hem d'aconseguir que arribi un punt en què el nen es desperti abans. De que l'alarma soni. Però això ha de ser nens en què no tinguin el son molt profund. A nens que tenen el son molt profund no els hi donem, perquè llavors desperta els pares, els veïns o els germans, però el nen no els desperta. No vol dir que al nen se li escapi el pipí perquè tingui el son molt profund, que això és algo que tenim que descartar, perquè s'ha descobert que, diguéssim, els escapis de pipí tenen lloc en les fases de son, del son superficial, no en el son profund. Eh? Però sí que és veritat que en els nens que tenen el son molt profund, els nens no els desperta. O sigui que no el podríem utilitzar. I després, si no utilitzem l'alarma, hi ha uns altres tractaments que són mèdics, que són unes pastilles, per exemple, uns comprimits, que el que fan és que aquesta poliúria, aquest augment de la producció d'orina a la nit, el que fa és disminuir-la. Ah. I llavors es posen unes pastilles a sota la llengua, que el que fan és disminuir aquesta producció d'orina, fan com aquesta hormona que s'allibera a la nit, que hauríem d'alliberar en condicions normals, però que aquests nens no se'ls allibera, i el que fa és que es produeixi menys orina i, per tant, no se'ls hi escapi. Bàsicament
l'hora
això.
De la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, doncs ara continuem a l'hora de la Fundació Puigverd. Estem parlant amb la doctora Anna Bujons, cap de la unitat d'urologia de pediatria de la Fundació Puigverd. I també obrirem les línies telefòniques per si algun oient té alguna pregunta a fer. Ara és el moment i ho pot fer marcant el 93-409-2771 o el 93-409-2772. Doctora, com podem col·laborar, si és que podem fer alguna cosa als pares?
Doncs bé, per exemple, sobretot, primer, no renyar mai el nen, o sigui, tant el nen que té un escape durant el dia, sobretot no dir-li, mira, per què t'aguantes tant, perquè moltes vegades el que els expliquem, a vegades el nen, quan rep el senyal de fer el pipí, ho rep en aquell moment, 5 minuts abans no tenia ganes, sinó que ha sigut en aquell moment que ha tingut el senyal i que se li ha escapat, o sigui, no renyar-lo, perquè no, el nen no podia aguantar-se. Després establir com uns horaris, està bé que el nen, també hi ha nens que diem que són aquells que sí que s'aguanten molt, o sigui, saber discernir-ho. Nosaltres els hi fem fer un diari miccional i durant un cap de setmana, perquè és quan estan a casa, els hi fem apuntar, doncs, cada vegada que fan a fer pipí, l'hora que van a fer pipí, la quantitat que fan, per saber si tenen un patró miccional normal o no, i després, doncs, perquè agafin patrons de conducta adequades, no? I després, doncs, bueno, doncs, intentar, doncs, que no agafar-ho com un problema, sobretot perquè els nens psicològicament no els hi afecta, pensar que tindrà solució perquè en té, al moment en què venen, doncs, els hi donem confiança de que això s'arreglarà, que a vegades és més llarg, perquè és veritat, segons el tipus de causa que he explicat, dura més temps o menys, a vegades necessitem combinar tractaments, a vegades pot ser que sigui d'uns mesos i a vegades pot ser que duri més d'un any aquest tractament, però que té curació i que per tant ja ho arreglarem. Bàsicament això, donar confiança.
I els germans més grans poden fer alguna cosa al respecte?
Home, pot ser que el germà més gran també hagi passat per el mateix camí. Ja tinc casos, per exemple, de famílies que són diversos germans i que diversos germans han sigut pacients nostres, i per tant és important el recolzament del pare del germà gran, que expliqui com és el seu camí que ha hagut de fer, i per tant és important, no?, el recolzament del germà gran, la seva experiència i com ho ha hagut de fer ell, diguéssim, perquè el germà petit també ho faci.
Deuen tenir un sentiment de culpabilitat, potser, no, a vegades?
Sí, a vegades sí, perquè moltes vegades ells, clar, el que explicava, no saben per què, i per què ells sí, i els de l'escola no. I jo els dic, bueno, tu per què no ho saps, o per què no t'ho volen dir? Perquè si tu veiessis els nens que estan aquí a fora, a la sala d'espera, doncs molts d'ells tenen el mateix problema. El que passa que molts d'ells no t'ho diuen, o l'escola no t'ho volen dir, però, bàsicament, jo 80% dels pacients que tinc tenen el mateix problema que tu, i pacients que són grans, hi ha pacients que tenen 15 anys o pacients que arriben a la majoria d'edat, són menys, però que tenen aquest problema. Per tant, hi ha gent que té aquest problema i llavors i també s'ha resolt.
Com es fa el seguiment per veure si millora o no? Hi ha alguna manera de seguiment?
Sí, és important, sobretot, ja en una primera visita, doncs els hi fem fer un calendari, s'aprèn de l'edat del nen, no? Per exemple, un calendari que els hi fem posar els sols i els núvols, i llavors, des de la primera visita, per nosaltres saber, des del primer moment en què comencem el tractament, quina és l'evolució que té, no? Si té una bona evolució o no la té, i llavors cada nit al nen li fem tenir una participació activa en el seu tractament, la seva evolució, i que vagi apuntant doncs, la nit que t'escape o no, en funció si hi ha un sol o un núvol. Llavors, quan comencem el tractament, sigui medicament, sigui l'alarma, sigui el conductual, no, que és el primer que fem, no, diguéssim, la regulació dels líquids, anar a fer pipí puntualment cada 2 hores, doncs el seguim primer cada mes i després cada 3 mesos i anem veient l'evolució. I en funció de com vagin evolucionant aquests calendaris, anem veient quina evolució té aquest pacient.
Clar, en regulació de líquids, perquè clar, si veu molt més líquid, pot ser que faci
clar,
més pipí.
Clar, no? O sigui, la primera visita sempre expliquem que un 20% dels pacients poden resoldre el problema o millorar només amb regular els líquids la nit, perquè si jo explico dos menys, si durant la primera part del dia el nen no veu res i veu a partir de la tarda, és normal que la nit tingui que fer pipí, és que és el més normal del món. Llavors intentem doncs, que la primera part, doncs, que el nen s'emporti a l'escola una botella d'aigua, que vegi l'hora del pati, l'hora de dinar, i a la tarda doncs, aquest nen no tindrà tanta set, que s'evitin les sopes, que la nit doncs, intenti beure menys aigua, que menys líquid. Abans dient, no, però això és igual, us orina igual. No, intentar regular això primer i després, si persisteix, anirem amb el tractament mèdic o el d'alarma o el que faci falta.
Hi ha algunes mesures per poder evitar-ho?
Per poder evitar l'anoresi?
Sí.
Bueno, depèn, clar, depèn de la causa, no? O diguéssim, primer, el que dic, aquestes mesures que acabo de desmentar, doncs sí, s'han de tenir en compte sempre, és a dir, evitar els líquids, no vol dir que no pugui veure res, pobret, no? No, tampoc no castigar-lo, però sí que si és un nen molt anorètic, doncs no, les sopes no les prengui, prengui-la a l'hora de dinar, però no a l'hora de sopar, no? I després, doncs, bueno, depèn del tipus de causa, si té una por i una nocturna, doncs sí, doncs evitar la quantitat de líquid, sobretot a la nit, perquè vol dir que ell produirà molta orina i que la capacitat de bufeta d'un nen, doncs, imagina't una pilota, no? Doncs té la capacitat que té, no li pots posar més perquè llavors s'escapa, no? Clar, o sigui, és com una pilota clar. De futbol que no arriba més, no? Llavors hi ha un punt que si no, doncs perd.
Hem parlat de la beguda i l'alimentació pot afectar d'alguna manera?
Clar, si tu mans una alimentació que sigui més diurètica, doncs et passarà exactament el
verdures,
mateix. Verdures i aquestes coses.
Com afecta això al nen? Ja ha parlat una mica de psicològicament que...
Sí, a veure, la valoració psicològica per nosaltres és molt important, és a dir, que nosaltres tenim un servei de psicologia que és molt professional a la Fundació i que nosaltres compartim amb els nens que tenim a la consulta, ja sigui no com a causa, sinó també com a tractament complementari, és a dir, nosaltres podem fer un tractament, sigui mèdic o sigui amb l'alarma o sigui un tractament amb... ja dic mèdic, i fer un tractament psicològic complementari. No vol dir que sigui només com a causa, no establir-la només com a causa, però sinó com a conseqüència, és a dir, com a suport, no? Perquè depenent de la causa hi ha nens que estaran en tractament durant bastant temps, depenent de la fisiopatologia que jo he explicat, i nens que és més fàcil. Per exemple, quan hi ha una poliúria nocturna sol ser més senzill, quan hi ha el que diem una bufeta hiperactiva o una bufeta immadura, el tractament a vegades sol ser més llarg i per lo qual el cal requereix un suport psicològic més important. El suport psicològic és molt important en aquests casos, però no només com a tractament únic, sinó com a tractament
complementari.
Sí, 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 sí.
Ha parlat de la bufeta hiperactiva. Com es, què és la bufeta hiperactiva i com es tracta en el cas dels nens?
En el cas dels nens, la bufeta hiperactiva el que anem és un trastorn funcional. Això què vol dir? Doncs que a mesura que el nen es va fer més gran, aquest trastorn, doncs, diguéssim, és un procés maduratiu, no? És a dir, la bufeta, com li deies, com un globus o com una pilota, és a dir, que a l'hora de l'ompliment s'estén, no? Es dilata i quan anem a fer pipí fem una contracció, avisem el cervell que volem fer pipí, no? I es contrau i buidem, no? La bufeta hiperactiva és que, independentment que aquesta bufeta estigui plena o buida, fa com uns espasmes, i aquests espasmes fa que a vegades, doncs, sigui tan fort aquest espasme que l'orina s'escapi. No som conscients d'això, val? Llavors fa que, és clar, quan estem dormint, doncs aquests espasmes siguin més importants i que, per tant, hi hagi més d'un escape. També és una de les preguntes que fem als pares quan venen a la consulta. Vostè diria que en el seu fill se li escapa a la nit una vegada el pipí o se li escapa més d'una? Per així també ens orientem sobre la causa de l'anoresi. Llavors, solem donar, quan pensem que la causa és aquests espasmes, doncs solem donar una medicació que el que fa és relaxar aquesta bufeta i impedir que faci aquests espasmes. Aquests espasmes, durant el dia, com se sol traduir? Doncs se sol traduir en aquells nens que tenen escapes, és a dir, que quan tenen ganes de fer pipí tenen que córrer, i diuen, ja, que tinc pipí, ja, o bé que quan arriben a fer pipí se'ls escapa la gota. O sigui, bàsicament és això.
Estem parlant d'avui d'aquest problema amb els nens. Per això també passa a les persones grans?
Sí, també passa. O sigui, hi ha gent que té bufeta hiperactiva, noies que tenen bufeta hiperactiva, senyors que tenen bufeta hiperactiva, que són prostàtics. O sigui, passa a totes les edats. Després les causes poden ser diferents en els adults, no? Diguéssim, poden ser secundaris a altres patologies. Jo ara m'enfoco més patologia infantil, que és el meu camp, però bàsicament sí, pot passar a qualsevol edat. O sigui que si algú ens escolta, se sentirà identificat. Clar. I que segurament no serà un nen.
Si un nen ha de passar la nit fora de casa, en l'escola o a casa d'algun amic, això és millor dir-ho als responsables de cadascun?
Sí, a veure, sobretot quan venen, per exemple, arriba el febrer, març, no?, i venen pacients ja, o primer per primeres visites, perquè allà al mes de maig arriben les colònies, no? Clar. I ja comença l'estrès de que no hi volen anar o que hi han d'anar i com ho poden fer i com podem iniciar el tractament, i comença una mica a vegades les presses, no? Llavors, a vegades, iniciar un tractament pot ser una mica complexa perquè igual no arribem a temps, no? Llavors, jo crec que sí que és important, doncs, dir-ho, no? Dir-ho, hi ha aquestes calcetes que són, si el nen li fa vergonya, perquè a vegades el nen li fa vergonya,
clar,
doncs,
imagino que sí,
doncs, bueno, pues, dir-ho als professors, normalitzar-ho, si ell no vol dir als companys, doncs que no ho digui, i si ens dona a marge i fer un tractament puntual, fer un tractament en aquell moment, doncs ho iniciem perquè el nen se sigui més confortable i, sobretot, no evitar de fer les coses. És a dir, sempre és molt important que el nen no deixi de fer les coses pel fet que se li escapi el pipí al llit.
Pues estem veient, escoltarem uns minuts musicals, estem veient que la incontinència és un problema a vegades que hem de trobar un lloc aquí, allà, on sigui ben aviat. Escoltem, doncs, la cançó Aquí, Allà i a Tots els Llocs, interpretada pels Beatles. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there. But she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies,
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, després de la música continuem parlant amb la doctora Anna Bujons, cap de la Unitat d'Urologia Pediàtrica de la Fundació Puigverd. I també recordarem els telèfons per si algun oient té algun problema o vol fer alguna consulta. Sàpiga que ho poden fer marcant el 93 409 2771 o el 93 409 2772. Doctora, quin paper juguen el pediatre i l'urolog en el cas de neuresi? En quins casos cal derivar el nen amb un especialista en urologia pediàtrica com vostè?
Molt bé, el pediatre té un paper molt important. O sigui, el pediatre sol tractar i diagnosticar els pacients amb anoresi primària, és a dir, els pacients en què tenen primària monosimptomàtic, és a dir, aquells nens en què tenen anoresi que només se'ls escapa a la nit, diguéssim, ells són i tracten aquests casos. Ara bé, aquells casos en què tenen escapes diurns i nocturns, hi ha casos de pediatres que ells també ho tracten, però si cal fer proves més específiques per valorar aquesta bufeta que li explicava dels espasmes i com va, i aquestes espasmes com són, i si són molt sovint o no, o són molt importants o no, doncs a vegades ells no disposen de les proves, perquè les proves les solen fer els urologs pediatres,
sí.
I llavors ells ens els solen derivar i nosaltres després solem tractar aquests casos més específics, no? O quan sol haver-hi incontinència diurna i nocturna. Però ells, moltes vegades, són els que ells reben el primer, no? El primer cas de nen que se li... No, per exemple, en aquell nen que té 5 anys i que no han pogut retirar el bolquer de dia i que, sobretot, no van tenir cap problema, però resulta que de nit tampoc, i, bueno, què han de fer? I, bueno, cada vegada, la veritat és que el pediatre sol ser més actiu i ha de ser així, perquè, ja dic, les noves guies i la Societat Internacional d'Incontinència Urinària te diu que recomana que a partir dels 5 anys els nens ja es comencin a tractar. I sí que és un procés maduratiu i que ja se li passarà, però hi ha casos que sí i casos que no. I per tant sí que també en els últims estudis s'ha vist que els nens que tenen anoresi i que no són tractats, doncs tenen un son més fragmentat i un procés d'emprenentatge pitjor. Per tant, es recomana que com més es tracti aquests casos, millor.
Abans de parlar que potser algun oient s'hi pot sentir identificat, és que també els hi passa a les persones grans. El tractament de les persones grans és el mateix o és diferent? No,
és el mateix.
És el mateix.
Per exemple, jo, com li deia abans, ja, jo segueixo nens, nens fins que arriben a l'edat adulta, i a vegades nens que s'han fet grans o nens o ja persones grans que ho tenen i que també es tracten de la mateixa manera. Majoritàriament, quan l'anoresi agafa edats més avançades, el tractament sol ser necessites més teràpia, fàrmacs ja més combinats i són més resistents. Això també ho expliquem. És a dir, no és el mateix tractar un nen més petit que un nen ja més gran, perquè normalment costa més de tractar. No vol dir que no ho puguem fer, però normalment has de combinar diferents fàrmacs. Per això també és important, doncs, si ho pots tractar a edats més tempranes, millor que no a edats més grans.
Suposo que les persones grans hi deuen haver més causes, no?, que ho originin.
Sí, l'anoresi, llavors, quan sol ser l'edat més gran, doncs, bueno, el que li explicava de la combinació doncs, de la bufeta hiperactiva, no?, de que hi ha aquestes espasmes combinats amb una poliúria nocturna i que després pot haver un trastorn genètic de més. I quan hi ha diversos factors associats, fa que a vegades un sol tractament no et vagi bé i, per tant, hagis d'associar diversos tractaments. I també una altra cosa que no he parlat és que també depèn d'èpoques. És a dir, la bufeta hiperactiva, per exemple, doncs en època de fred o en època d'estrès, en època dels nervis, hem vist que això a vegades pot empitjorar en el nen i, per tant, en èpoques de començar d'escola, en el setembre, en èpoques de molt fred, els episodis d'anoresis solen empitjorar. En canvi, en èpoques èpoques doncs, que fa més calor, en èpoques de, que estan més relaxats, en èpoques de que no hi ha estrès, això sol millorar. Per tant, també poden passar fases, és a dir, poden passar una fase de mesos de que el nen ha estat molt bé i que després hi hagi una recaiguda que no sol considerar-se com un fracàs, sinó que sempre expliquem que pot ser que sigui, diguéssim, una petita recaiguda i que després la cosa torni a anar cap a bé.
La neurèsia que parlem avui és una malaltia?
No, no ho considerem una malaltia. Si no li considerem, pot ser que sigui un síndrome, per això diem un síndrome anorètic.
Què pot passar si no es tracta? Si els pares no porten el metge, especialista?
És a dir, com deia, hi ha un 15% dels casos, és a dir, un 10% de la població és anorètica i aproximadament un 15% dels pacients cada any doncs es resol espontàniament, o sigui, per un procés maduratiu. O sigui, 15% dels nens cada any doncs anirà resolguent sense que nosaltres hi fem res. Però què passa? Que quan hi ha casos, com deia, que hi ha una conjunció de diversos factors associats, fa que això no s'acabi de resoldre i si nosaltres no hi posem mà, pot ser que arribi quasi l'edat adulta i, per tant, sigui resistent de tractar-se. No? Per això dic que els nens que ens arriben ja molt, molt grans, és a dir, que ens diguin adolescents o la pubertat sense haver-se tractat mai i hi hagi diversos factors implicats, doncs a vegades aquests nens ens costa molt de tractar-los, de curar-los, no? Perquè has de fer diverses medicacions implicades i llavors fa que sigui complicat. No dic que no sigui impossible, perquè no és així, i al contrari, no? S'ha de ser positiu i optimista amb ells, però sí que és veritat que hi ha nens que arriben a l'edat adulta. Un 1% d'aquests nens, o sigui, partíem d'un 10, un 1% arriba a l'edat adulta sent anorètic. I com que som centre de referència, els veig. Clar, sí, per això ho sé.
Recordem les línies telefòniques 93-409-2771, 93-409-2772. Com podem saber si el nostre fill pateix anorèsia? Perquè, clar, un dia es pot fer pipi i li pot escapar.
Considerem que hi hagi més de 5 episodis al mes.
5 episodis al mes?
Sí.
Per què hem de portar el nen al metge?
El que explicava, no? És a dir, a veure, si el nen, per exemple, té 5 més de 5 episodis d'escapes nocturns al mes, que aquests episodis li ocasionen en ell pues un trastorn, diguéssim, no? Que li pot impedir anar a casa d'un amic o que li pot impedir fer anar a les colònies. Que, a més, pot ser que durant el dia observar que el nen, doncs, quan ha d'anar a fer pipí té que córrer o que no arriba o que a vegades ve molt calçotet. I dubtem si en aquests casos és que s'aguanta molt. Penso que sí, però no estic segura. Aquest nen l'hem de visitar. Perquè pot ser que, diguéssim, sigui un trastorn funcional, que és el més probable, però també hem de nosaltres descartar que no hi hagi un procés orgànic.
Quins són els efectes de la neurèsia sobre els nens? I també, ja n'hem parlat una mica, però també sobre els pares, en el conjunt.
Home, bé, sobre els pares pobres avui en dia també. És a dir, el més important, jo crec que és sobre els nens, el que explicava. És a dir, quan un pare em diu, doctora, què faria vostè? El tractaria o no? Bueno, això és una pregunta a vegades difícil, perquè hi ha casos que jo crec que sí s'han de tractar, sobretot quan hi ha un component diurn s'ha de tractar. Si hi ha un component nocturn i el nen és molt petit, dius, bueno, doncs podem esperar. Jo crec que sí, que quan ha vingut la consulta el nen s'ha de tractar, a partir dels 5 anys és susceptible de tractar-se i com més gran, doncs encara més. Però sobretot si hi ha l'efecte al nen, o sigui, el moment en què el nen se sent afectat i deixa de fer coses pel fet de que se li escapa el pipí, aquest nen s'ha de tractar sí o sí. És a dir, ha de fer un component, ja digui, un component un tractament mèdic, si té un tractament psicològic com tenim nosaltres, que es fa un abordatge multidisciplinar pues, i es pot fer pues, millor que millor. I sobre el tema dels pares, pues, avui en dia, com la societat està muntada, treballa el pare, treballa la mare, resulta que una de les preguntes que es fan, bueno, així és que, perquè una de les coses que diem, bueno, s'ha de retirar el bolquer, i llavors si es retira el bolquer i el nen se li escapa, resulta que estan rentant els llençols, els nòrdics cada dia, i és un drama, i dic, bueno, pues, miri, escolti, no. Si el nen resulta intentiu retirar el bolquer a l'estiu, que l'estiu és més fàcil, però a l'hivern, si el nen se li escapa cada nit, no ho retiri, i perquè llavors és un drama per tots plegats. Bàsicament, el problema és una mica això, és la logística. Una altra pregunta que em fan els pares, pares, escolti, si jo l'aixeco a les 12 i jo m'aixeco a les 3 del matí, llavors resulta que el nen no es fa el pipí i llavors segur que jo el curo, però llavors vaig molt cansat, no?
Clar, bueno, si no el deixen dormir.
Clar, llavors, bueno, miri, vostè aixequi, si vol, posis el despertador i l'aixequi, però el fet d'aixecar-lo no li resoldrà el problema, no. Perquè vostè l'aixeca. El nen no se desperta per si mateix. Si el nen no es desperta per si mateix, això no el cura. És a dir, el problema és que es cura si el nen es desperta. Però si vostè el desperta amb ell, no. El que farà és que no es mullarà els llençols, logísticament vostè li anirà millor, clar, que em sembla correcte que ho faci, però amb ell no li resoldrà el problema. Val? Llavors diu, clar, és que anem tots cansats. Doncs miri, si van tots cansats, deixi-ho estar. O sigui, que ja trobarem una altra manera, però no el desperti perquè anirà cansat vostè i el nen. Bàsicament això.
A part del tractament que ha dit, ja es poden fer alguns, hi ha alguns exercicis?
No. Això sí, alguna vegada m'han preguntat. Si fem un exercici de Kegel, que és aquells que s'apreta el cul, que mira el xorro, que trenques el xorro... No, perquè aquest tipus d'exercicis, que poden anar bé per altres patologies en el nen, li pot ocasionar després un problema de disfunció miccional, que es diu. Val? I llavors, nosaltres ens interessen que els nens, doncs, quan van a fer pipí, obren l'esfínter, no?, i orinen de cop, no?,
sí,
tot el xorro, i després tanquen. Quan els hi fem fent aquests exercicis, què passa? Que a vegades poden fer... acaben fent una micció que diem descoordinada. És a dir, que obren el xorro i... tenquen l'esfínter en el moment, i llavors fan...
Hi ha interrupcions.
Interrupcions, val? I llavors pot fer que acabin tancant l'esfínter en el moment d'orinar i quedi orina a dins la bufeta, que ho diem que és residu postmiccional, i després poden fer que nosaltres acabin vinguent i els haguem de tornar a ensenyar a orinar una altra vegada. Per tant, aquest tipus d'exercicis no són adequats per a aquest tipus per l'anoresi.
Què és el que no hem de fer els pares?
El que deia, no hem de fer els pares és renyar-los, sobretot el que tenen un component diurn, doncs renyar-los en el dit t'aguantes massa, sobretot vés a fer pipí perquè te s'escapa, o sigui, sobretot no renyar-los tant per una causa com per l'altra. És a dir, el tema de l'anoresi s'ha d'anar molt alerta, s'ha d'estudiar bé perquè pot ser que el nen... No fer-lo sentir culpable, és a dir... Pot ser que ells no siguin conscients tant ni de dia ni de nit, sobretot ser molt cautes amb això, ser molt positius i molt optimistes en que té solució i que ho arreglarem. I bàsicament el tema de la nit, no? Diguéssim, si el volem despertar pel tema dels llençols, doncs, bueno, si cal posar el bolquer, intentar retirar el bolquer quan el nen ja tingui nits seques, tenir una nit que es tingui una participació activa en el tractament, o sigui, condicionar-lo, que ell faci els calendaris, que diguéssim que ell sigui optimista i mira, pues, aquesta nit no t'has escapat, pues, posa un sol, no? Diguéssim, que ell tingui participació i veure quan la cosa va bé, però sobretot no renyar-lo.
El sol és quan no se li escapa.
Sí, el sol és quan no se li escapa.
I les boires és...
És quan se li escapa.
Quan se li escapa.
Yeah.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, doncs entrem a l'hora de recta final. Estem parlant amb la doctora Anna Bujons, cap de la Unitat d'Urologia Pediàtrica de la Fundació Puigverd. I també recordarem els dos telèfons que tenim, per això farem el programa en directe, perquè puguin fer servir aquests dos telèfons per si tenen alguna pregunta. És el 93, tot i que vostè ho explica molt bé, doctora, per si tenen alguna pregunta, és veritat. Marquin el 93-409-2771 o el 93-409-2772. Hem vist els nens, hem parlat dels nens, dels pares i els mestres. Els mestres tenen algun paper, juguen algun paper amb l'anoresi?
Sí. Sobretot els nens que tenen el tema diurn i nocturn, és important que el nen que té una freqüència miccional augmentada, no?, i que per tant ell no es pot aguantar, doncs que els hi deixin anar al lavabo, no? És a dir, sé que a vegades doncs hi ha nens que aprofiten, no?, doncs anar al lavabo per distreure's, però nosaltres solem fer uns informes perquè hi ha determinats nens que necessiten anar a fer pipí cada hora o necessiten anar a fer pipí,
han de sortir ja.
I llavors els mestres han d'entendre que hi ha determinats nens que necessiten doncs anar al lavabo cada determinada hora. Llavors també hi ha els mestres, doncs, o els nens, els mestres de les guarderies, no? També que, per exemple, doncs, a partir de determinades edats, doncs, recomanen retirar el bolquer, pues no determinats nens estan preparats per retirar el bolquer a partir de determinada edat, no? O sigui que també, pues, a vegades s'ha de tenir paciència amb segons quines edats. Clar. Per retirar els bolquers.
Als 2 anys s'ha de fer el control d'esfínter?
És a dir, a partir dels 2 anys es pot començar a retirar el bolquer, i entre els 2 i els 3, però no també, cada nen és cada nen, depèn també de la maduresa de cada nen, si un nen ha estat prematur, si no, i llavors, bueno, no és allò de dir, tinc 2 anys i ja toca retirar, clar, no? És que avui dia som així, no? Que ja toca, sí. I com que toca ho hem de fer. No, perquè igual el nen no està preparat, igual el nen és un problema, igual també podem provocar, doncs, el que li dèiem de les miccions disfuncionals i crear problemes més que beneficis. Per tant, hem de mirar el moment més adequat del nen, no? Sobretot el primer any de vida, el nen orina molt freqüentment, orina menys de cada hora, orina per contracció, li ho diem, incontracció involuntària, i llavors anem observant que a partir de l'any de vida aquestes miccions es van fent més espaiades i arribarà un moment que observarem que el nen està estones en què no orina i llavors arribarà un punt en què nosaltres podem aprofitar aquesta voluntarietat per retirar aquest bolquer. Però si és els 2 anys, els 2 anys i mig, els 3 anys, això ja haurem de veure. Sobretot sempre recomanem, doncs, que, bueno, que sigui una època de l'any en què no sigui l'hivern, en què no sigui això, en què no sigui un estrès, en què puguis preorinar, en què puguis dedicar temps, en què no sigui un drama, no? Perquè a vegades, doncs, bueno, la situació, doncs, de cada família, doncs, és, doncs, bueno, depenent, doncs, si treballa o no, o de que l'escola, el que sigui, a vegades, doncs, bueno, fa que busquis el millor moment independentment de l'edat del nen, és a dir, que si el nen té 3 anys, és 3 anys, no els 2, no? O sigui, que buscar un moment, jo sempre dic, que sigui relaxat, que el nen no ho adquireixi com un estrès, no? Sí. I que per tant li serà més senzill.
Sí, pel que veig han de tenir els pares una habilitat per fer-ho,
sí,
perquè no se senti malament el nen.
Sí, sí.
I, bueno, pel que veig també és com el caminar, no? Hi ha nens que caminen en un any, hi ha nens que abans, hi ha nens que potser els 2 anys.
Exactament. Doncs amb la micció és exactament el mateix, o sigui, no és, es recomana a partir dels 2, però vull dir, tampoc és una ciència exacta i per lo tant cada és el seu procés i per lo tant pot ser que nens ho adquireixin més tard i no significa que sigui patològic ni significa que sigui un problema, no? Sí que és veritat que el tema nocturn, com tots saben, doncs s'adquireix més tard, o sigui, primer s'adquireix el tema diurn i després més tard el tema nocturn. I per tant, el nocturn doncs es controla més tard i que és fins als 5 anys, com deia abans, que després dels 5 anys sí que es considera que ja l'ha de tenir.
Molt bé, doncs, si li sembla, ens pot donar alguns consells, sobretot pels pares que ens estan escoltant, o futurs pares que ho seran aviat, què han de fer? perquè visqui bé el fill i els pares.
En quant al tema de l'anoresi.
Amb l'anoresi.
Bueno, els papàs que tinguin un nen amb anoresi.
Exacte.
Doncs, bueno, si tenen els nens, que els papàs que tenen nens amb anoresi, doncs, que tinguin més de 5 anys, doncs, bueno, doncs, si tenen només nen que se li escapa al pipí durant la nit, doncs, bueno, doncs el poden portar al seu pediatre, o al neuròleg pediatre, el seu pediatre, doncs, ell també el podrà diagnosticar i tractar, i si no, al neuròleg pediàtric. I, sobretot, si té allò que deia, més de 5 escapes al mes, val? Més. Llavors, primer de tot, però abans de portar-lo, doncs, allò, mirats exactament el nen, cada quan va fer pipí durant un cap de setmana, si orina cada 2 hores, si quan va fer pipí doncs no corre, si s'aguanta bé, si no mulla el calçotet, si no mulla la calceta, si no fa infeccions d'orina durant el dia, i després si beu aigua, és important que begui líquids durant la primera part del dia, és a dir, durant el matí, a l'hora del pati, a l'hora de dinar, a la mitja tarda, però a partir de la tarda, si és un nen que és anorètic, intentar evitar. No vol dir que no begui res, però intentar evitar que no. I si el nen veu la primera part del dia, la segona part del dia, doncs notant no tindrà tanta set. Llavors, què més? Si això no funciona, és a dir, si veu que a pesar d'haver fet tot això no ha funcionat, doncs després acudir al seu pediatre o a l'especialista.
Donarem pas a una trucada. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La doctora l'escolta, la doctora Anna Bujols l'escolta.
Em dic Josep Reventós i soc de La Palma, Cervelló.
Bona tarda.
Pare de 5 nenes. I li dic que el tema del tant per cent de possibilitats de que sigui herència, en el cas de casa meva, és el 100%. Herència del seu pare.
Del pare, o sigui, molt bé.
Jo, fins als 6 anys, vaig mullar el llit. I que hi ha un component psicològic que també penso que té una mica de raó. Perquè jo me'n recordo que tenia que fer la primera comunió als 6 anys i la meva mare em va dir, ara ja ets gran, ja has de mirar de no fer-te pipí. I va ser automàtic. Automàtic. Però això no va funcionar amb les meves filles. Fins al punt de que la més petita de totes va mullar el llit fins als 12.
Fins als 12.
Carai. I llavors vam haver de posar allò, aquells aparells electrònics que fot un xiulet que tu que t'atabala.
Ah, sí. El pipista.
I això va ser oli amb un llum, també. Per què? Perquè com que dormia amb una germana, per no despertar la germana, a la que començava a pitar, sortia ella com un coet.
Es
I llavors, amb 15 dies n'hi va haver-hi prou, eh?
No.
Però havien fet virgries i res. I la quarta de les germanes, que amb la petita es portava 5 anys, ja feia poder un parell d'anys que no mullava el llit i el néixer la petita i va tornar, però també de manera automàtica. Suposo que psicològicament també té alguna cosa a veure, això.
Sí, a vegades
sí. Gelos i que li volgués cridar l'atenció, no sé.
Bueno, a vegades sí. A vegades hi ha el que diem les anoresis secundàries, que després han de buscar una causa, o a vegades pot haver-hi, sí, pot haver-hi un trasfons psicològic, que a vegades no existeix, però sí que a vegades sí hi ha un... ha nascut un germà, o hi ha, això és com una regressió, li diem, no? I que després se sol resoldre, no sol tardar molt en que es torni a reconduir la situació, eh?
Va durar molt poc, però va ser també automàtic, eh? Només el naixement de la germana tornar a mullar el llit, però...
Després d'això, que no he dit, però m'ha fet pensar quan ha dit que una de les filles havia sigut fins als 12 anys, també és veritat que les nenes o els nens que arriben fins en aquestes edats i no s'ha resolt, sempre diem que quan fan el canvi, és a dir, quan arriba la menarquia o fan el canvi aquestes nenes, també és una època en què després es pot resoldre, és a dir, que quan fan el canvi es sol resoldre l'anoresi.
Bueno, nosaltres en previsió abans del canvi ja vam posar l'aparell aquest electrònic per veure si ho arreglàvem.
Ah, bueno, millor.
Molt bé.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies per escoltar-nos. Adéu, Josep. Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Adiós, bona tarda. Molt bé, doncs, consells ja han sigut molt bons.
No sé, moltes gràcies. A més, també l'oient ha sigut un clar exemple, no?, de família amb diversos fills, amb diferent teràpia, i per tant ha sigut també un clar exemple de l'anoresi. Moltes gràcies per convidar-me.
Al contrari, gràcies, doctora.
Fins la propera, gràcies.
Doncs això és tot. Ja no ens queda més temps. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per al proper dilluns vinent, com avui, a les 5 de la tarda, que passin una setmana plena de salut. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Viatges que marquen un abans i un després. Vivències que sempre recordaràs. El Club Més Amics t'hi porta. Vine amb nosaltres del 12 al 24 de gener a les festes del Timcat d'Etiòpia. Viu amb nosaltres la celebració de l'Epifania a la Jerusalem africana, la Libela. Del 12 al 24 de gener, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres, quan cada benvinguda era una festa, records de Nadal en família, records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecaritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.